20 minuts i seran les 8 del vespre. Moment per entrar en el capítol de noms propis. De fet, ja l'havien posat sobre la taula el Dani Sanabra i la Sònia. Antoine Griezmann, suplent un cop més en el partit d'ahir, però no només suplent, és que va acabar apareixent en el partit, el fitxatge estel·lar d'aquesta temporada, amb el temps exhaurit, si no m'erro, sobre el minut 90. Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A veure, més enllà del que va passar ahir amb Griezmann, com ha entomat el francès aquesta nova situació que no el deixa en gaire bon lloc?
Sí, perquè avui era un dia per saber què en deia i com ho viu el francès, sondejat al seu entorn, per saber quina és la mirada i l'actitud de Griezmann amb tot plegat. Algunes reflexions. Primer, defensen que Griezmann fins ara ha tingut un comportament absolutament professional i que està decidit que segueixi sent així. Si són 5 minuts, 5 minuts, 4, 2 o el que siguin, i realment s'ha de dir que en aquest sentit a Griezmann hi ha poca cosa a retreure-li. Estirant aquest argument, Griezmann té molt clar que no muntarà cap sidral ni evidenciarà de cap manera el seu malestar. Són decisions del tècnic que no agraden, però no tindrà desaires, almenys en públic. La determinació de Griezmann en aquest sentit val a dir que li portarà feina, perquè avui son pare, a través d'Instagram, posava en dubte la capacitat de Setién de gestionar el vestidor. Deia, per demanar perdó has de tenir les claus del camió, no ho pots fer quan només ets un passatger. Això deia el seu pare en un missatge Instagram que al cap d'una estona ha esborrat. I el seu germà, ahir nit, també a xarxes posava el crit al cel amb la situació de Griezmann. Això sí, des de l'entorn del futbolista francès es subratlla una idea. I és que el Barça ha guanyat 3 partits i n'ha empatat 3 des que ha tornat la Lliga. Doncs l'entorn de Griezmann s'ocupa de recordar que quan Griezmann està titular s'ha guanyat. I quan no s'ha fet, Griezmann no ha començat el partit a la banqueta. Tot això després que Setién digués d'ell que era un jugador indiscutible i el que va acabar posant, ho deies ara, un minut més l'afegit per acabar el partit. Ahir Setién va explicar que ell mateix fins i tot se sentia, et diria, dolgut per aquesta situació.
No és normal, ¿no? Porque sin duda es un jugador importante, ¿no? Y es verdad que sacarle faltando tan poco es duro, ¿no? Para un jugador de su nivel, ¿no? Pero las circunstancias me han obligado a ello. Entiendo que es duro y mañana hablaré con él y no le voy a pedir disculpas porque es una decisión que tengo que asumir, pero le entiendo perfectamente que él se pueda sentir mal y yo también por él.
Doncs Setién, que va prendre una decisió que jo crec que fins i tot ell mateix se'n va, no sé si el verb és penedir-se'n, però crec que ell mateix es va adonar que allò no tenia gaire solta, perquè si creus que Griezmann et canviarà alguna cosa del partit, el canvi l'has de fer molts minuts abans, i si consideres que no, i que consti que jo no sóc dels que creu que sigui una humiliació, perquè són professionals i hi ha professionals que la seva professió consisteix en jugar 3 minuts i n'hi ha que consisteix en jugar-ne 90. No crec que sigui una humiliació, però jo crec que escoltant Setién t'adones que ell mateix va veure que allò, decidit en calent, potser s'ho podia haver estalviat. No? Més enllà d'aquesta humiliació, si és que es pot dir així...
És un barro més que una humiliació.
Per mi és una humiliació, però és igual. Sí? No discutim no, això perquè és secundari.
Jo crec que el tema és que el fitxatge estrella d'aquesta temporada surt al minut 90 del partit on està jugant la Lliga.
I no juga de titular, no ha jugat en 3 dels últims... Ha estat suplent en 3 dels 4 últims.
Ara el complicat que anteriorment, que era el de Sevilla.
Aquest és el més greu.
Aquí també el deixes...
Sí, no som conscients de la... Va jugar Braithwaite de Sevilla abans que Griezmann. O sigui, jo em feia creus i crec que no li vam donar la importància que va tenir. Aquella suplència és la més sorprenent, on la d'ahir està a un nivell molt similar, però la més sorprenent de Griezmann de totes.
Ahir com a mínim no surts amb 3 davanters, vull dir, encara té la quartada del canvi tàctic.
Ja, més enllà del que ha costat i tot això, Griezmann no ha jugat tan malament, i jo no soc del club de fans de Griezmann, ho diu el documental que va fer, la sortida, tot el que vulguis, però Griezmann no ha jugat tan malament com perquè hagi estat suplent 3 dels últims 4 partits, el treguis contra el seu exequip, no el posis d'inici, el treguis mitja hora escalfar i el posis al 90, o sigui, Griezmann no es mereix això, i no soc fan ni defensor, ni gaire ni gaudeix insisteixo gaire amb Griezmann, però clar, això és així.
En tot cas, és la baula feble del teòric trident, això és totalment indiscutible.
Sempre
i a sobre,
sempre el canvies.
També és veritat, jo estic d'acord que no és una qüestió que hagi jugat molt malament, sinó que ha fet la sensació que no ha trobat la química en tota la temporada, ni amb els companys de davantera, ni en general amb l'equip.
Hi ha hagut moments, eh? Hi ha hagut alguns moments.
Jo crec...
Ha fet alguns partits bons.
Sí,
eh?
Des que...
Sabeu quins, no?
Quins?
Quan no jugava Messi.
Messi
comença la temporada lesionat i és cert que Griezmann
fa els seus millors partits de la
temporada. Un parell de partits bons, però tampoc...
El que us va agradar el confeti no us en
recordeu. Jo crec que jo tinc molt... És a dir, jo no soc, ara ho deia el Dani, no soc del club de fans de Griezmann, i
en perquè tu ets el club de fans de Dembélé, com la gent sencera.
Exactament. Però, i tinc molt present el documental, i tinc molt present el tema del confeti, però s'ha de dir que, efectivament, i en això estic d'acord amb el que ens explicava el Salmurri, que diu al seu entorn, que s'ha de ser molt professional perquè et treguin al minut 90 d'un partit contra el teu exequip, sent un fitxatge de 130 milions d'euros i havent entrat abans prèviament Ansu Fati que tu, i no facis ni una mala cara. Perquè,
Les males cares ja no hauria estat ni estrany, perquè aquí fot males cares tothom.
Per això t'ho dic.
Aplaudeix els gols.
Igual la situació mereix alguna mala cara. Igual el pitjor que pot passar és que no facis
A mi em sembla bé que li facis les males cares que vulguis internament al teu entrenador i consideris injust i lluitis per canviar-ho i per capgirar-ho.
Doncs a mi veure que algun futbolista s'enfada de tant en tant m'agrada, tu. A mi la sang d'orxata no la vull veure.
Més enllà de que jo crec que ha de complir, ha d'entrar, crec que es tornava amb una cosa que deia el Jordi abans, que és la de que igual Setién estava tan atabalat i tan superat per la situació que dona la sensació
no es dona compte de la magnitud del que està fent.
Ho dic, Santi, perquè...
És que a mi, després amb les paraules, quan diu... Ostres, com quan Setién surt i diu... Sí, ja m'he dado cuenta de que el momento... Però és que, clar...
Això li va passar a Zidane amb Ceballos, eh?
Sí, sí. Una cosa d'aquestes...
Li va demanar perdó, per sort.
De que et surts de... I que el partit t'està superant de tal manera, però és que, clar...
Jo no em crec que un entrenador del Barça no sigui conscient, i si és així és molt greu, que un tio que és el fitxatge estrella de la temporada no ha jugat en tres... Ja el vas treure, ja vas posar Braithwaite per davant, ja vas posar Ansu Fati per davant, i avui no l'has tret. El treus mitja hora...
Dit això, Dani...
No m'he recordat.
Els minuts que ha tingut també en els últims partits... Has continuat sent bastant irrellevant.
És evident que no juga bé.
I per exemple, jo puc entendre que Setién pensi que Ansu Fati li aportarà més que Griezmann en els últims minuts de partit, perquè especialment quan ha sortit de la banqueta ha aportat bastant poc. Doncs Braithwaite va tenir alguns minuts al principi d'aquest... A Sevilla no va estar bé, però al partit anterior jo també puc entendre que la decisió fos és que ha de jugar perquè ha de jugar, però no m'està portant res.
Ja, però llavors Sony han portat a Griezmann perquè sigui suplent de Braithwaite i d'Arturo Vidal. Jo no entenc res.
Però
aquí hauríem d'anar bastant més alt del per què vas portar Griezmann. És una altra pregunta que t'has de fer.
Exactament. És l'exemple més clar d'aquesta temporada de la deriva esportiva cap a un mal club. No ens enganyem.
Sí, però hi havia algun mes, jo diria novembre-desembre, on tots pensem que Griezmann pot trobar el seu lloc a l'equip i que pot, mira, potser al final ho arreglen amb Messi i connecten. I, hòstia, Griezmann, els números al final de la primera volta no eren dolents.
No.
Els van fer aquí un dia al Salmurri. No eren dolents els números
són
de Griezmann.
Són 14 gols, porta.
Bueno, no és meravellós, però no està mal.
Estic d'acord. El problema està en per què collons es va fitxar Griezmann.
Clar.
Sí, això és una cosa...
que ja ho dèiem ara fa un any.
Quan dèiem, quan ja no va venir i al final va dir el famós documental bàsic, no? Molts vam dir, menys mal, perquè és que no veig on pot entrar aquest tio perquè juga en el lloc d'on Leo Messi. I això no es pot... I no contents amb això, ara han fitxat a Trincao. Molt bé, felicitats.
Però clar, aquí el problema és aquest, és que no ha funcionat...
El documental Le Petit Joueur, que en català és El Jugadoret. Es titulava així, no?
Fa ja molts anys, això.
Es titulava així.
Encara dura, això.
Bueno, lamentablement s'està confirmant, amic Sanabre.
No menteixis.
El magatzem de retrets que es guarda Jordi Grau per arribar al moment de la llenya de l'arbre caigut és enorme.
Estic esperant el partit gran.
És que ho va passar malament al Mundial, quan va guanyar el Mundial. França ho va passar malament.
No, recordaràs que en el Mundial de França, gran fase de grups de Gris, quarts fluixets, semifinal inexistent i final existent. I aquest és el resum de la trajectòria de Griezmann. Bé. Gran jugador en partits petits, petit jugador en partits grans.
Detractor d'Antoine Griezmann, avui hem volgut fer l'exercici contrari, que és buscar algú que ha gaudit de Griezmann en la seva etapa a l'Atlètic de Madrid, o això crec. Tinc en línia el periodista del diari El Mundo, l'Iñaco Díaz Guerra. Iñaco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Bien, comentando el presente de Griezmann, que es bastante menos brillante del que vivisteis en el Atlético, ¿te sorprende lo que le está pasando a Griezmann en el Barça?
Sí, me sorprende. O sea, si ahora dijera que me lo esperaba, estaría yendo de listo. Yo pensé que iba a funcionar. Ahora, una vez que ya ves que no funciona, sí que es fácil encontrar un poco las causas, ¿no? Da la sensación de que todo el mundo cegado con que era y es un gran jugador, nadie se preparó a pensar qué demonios quería hacer el Barça con él, ¿no? Y que no lo pensemos nosotros o el propio jugador, ¿no? Que los jugadores siempre se creen capaces de todo, ¿no? Porque tienen ese ego desmesurado, pero que el Barça no lo pensara ahora mismo parece un error funesto, vamos.
Cuando tú lo ves jugar con el Barça, en comparación a cuando lo veías con el Atlético, ¿cuáles son para ti las grandes diferencias?
La participación. Yo es que al final, lo que hizo Simeone cuando llega Griezmann, llega aquí como un extremo, un jugador de banda, sin mucho desborde, pero con gol. Bueno, un jugador apañado, pero lo que... Apañado no, un muy buen jugador, no quiero yo hacerle de menos. Pero lo que hace Simeone es meterle en medio y hacer todo girar en torno a él. La participación de Griezmann en el Atleti y luego en el Mundial de Francia, con Francia igual, no jugaba ni siquiera de media punta, muchas veces jugaba casi de centrocampista, estaba en todos lados, participaba, etcétera, etcétera. Y es un jugador que se ha acostumbrado a estar en permanente contacto con el balón, y en el Barça, para ese rol, ya quien es el mejor de la historia, ante lo cual yo creo que es que él mismo no se encuentra, no sabe dónde ir, dónde venir, y luego, eso lo sabréis mejor allí que aquí, sí que da la sensación de que no ha terminado de hacer clic a nivel de química, ¿no? con sus compañeros, pero incluso aunque lo hiciera, es un jugador ahora mismo, es tener un Ferrari y usarlo para ir por Ciudad 40 y no tiene mucho sentido.
Iñaco, aquí ya lleva prácticamente un año, pero en el Atleti estuvo mucho más tiempo. ¿Te parece el perfil de futbolista que si la cosa va empeorando se puede llegar a rebotar?
No lo creo, fíjate, yo creo que Griezmann, que tiene muchas cosas que acerca a los aficionados pueden no gustarle, pero que son casi todos actitudes fuera del campo, ¿no? Cuando él es a veces un poco infantil en muchas cosas, ¿no? Que lo que le interesa es divertirse, etcétera, etcétera, lo de los viajes a ver la NBA, lo de los vídeos, etcétera. Pero en el campo, aquí fue un profesional todo el rato. Tened en cuenta que el primer año con Simeone, él llega aquí como fichaje estrella y no juega hasta Navidad, no juega, pero no es titular indiscutible y no pone una mala cara. No, yo no creo que Griezmann vaya a poner muchos problemas siempre y cuando no se repita lo de ayer. Yo creo que circunstancias como las de ayer sí que a un futbolista de primer nivel, a una estrella, de verdad le duelen. O sea, yo creo que sí, que ayer, si Setién no saca a Griezmann, le molesta menos que lo sacaran en el 90-91, ¿no?
O sea, que para ti
no,
es, para ti es humillante lo de ayer.
Es humillante. Yo no me acuerdo decir tanto, ¿no? Bueno, tú eres un trabajador y cobras una pasta, ¿no? Pues no, te sacan. Pero, desde luego, da la sensación que no es un cambio, o sea, no recurren a ti para solucionar nada, porque si no, no te meten en el 90 con 4 minutos. Entonces, si te meten en el 90, ¿por qué te meten? A mí me da la sensación un poco de que te tienen llevado 2 semanas intentando, ¿no?, mandar un cabeza de turco por delante a ver si tu cabeza aguanta más. Lo del otro día de la falta es igual, es verdad que Griezmann es alta, pero también si tú ves la toma de espaldas, el balón no pasa por el hueco que deja Griezmann, y aún así se tiene,
mal puesta,
lo señala,
la
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo creo que él no va a dar problemas. Otra cosa es que luego, en lo que no veamos, él se plantee intentar moverse. Lo que pasa es que yo no sé ahora mismo cuál es el mercado de Griezmann, la verdad.
Porque Iñaco, de vuelta al Atleti no lo ves, ¿eh?
A ver, yo con los ojos cerrados, pero es que yo soy muy poco sentimental, pero ahora mismo hay gran parte de la afición del Atleti que no lo querría ver. Hombre, si después de lo de Arda, ahora el Barça devuelve para acá a Griezmann a mitad de precio después de un año, ya iba a parecer una broma, ¿no?
Con Arda sí que nos la metisteis. ¿Sí?
Hombre, Santiago, yo no sabía que andabas tú por ahí.
Y la culpa fue tuya, porque este tío fue el que inventó lo del Arda-Turanismo.
Sí, verdad, sí, señor.
Ayer acabó el contrato de Arda, por
ayer fin. Ayer acabó el contrato. Sí, sí. Pero lo de Arda,
ayer retomó las vacaciones.
qué fenómeno. Pero lo de Arda se podía ver venir. Arda ya era un tío que más o menos todos veíamos que iba a una prejubilación. No es el caso de Griezmann, ¿eh? Yo creo que Griezmann es un gran jugador, un jugador muy recuperable, pero no sé si es un jugador compatible con Messi, sinceramente. Tengo muchas dudas.
Bé, l'Iñaco Díaz Guerra és un home que ens va empacatar en part Arda Turán, però ja l'hem perdonat.
No, la culpa no va ser seva, eh?
No, la culpa va ser de Ramon Adell.
La culpa...
I de Luis Enrique, efectivament. Però l'Iñaco va influir perquè...
Com aquelles cròniques que escrivia i tal, i tot això.
Sí, sí, havia oblidat el concepte.
Jo em vaig deixar barba per Arda Turán, per culpa de l'Iñaco.
Asumo mi parte, porque algo tuve que ver en lo de Arda, en esto no.
Iñaco, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós, Iñaco.